TV3. També aquest matí, en aquest cas a TV3, l'expresident Carles Puigdemont ha demanat unitat i ha assegurat que quan la independència tingui el 70% del suport, els problemes seran els mateixos. Ho deixo.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Amigues, amics, què tal, com esteu? Comencem els Sendes. Ens tornem a trobar després d'haver hagut de fer un parèntesi obligat. I certament en teníem moltíssimes ganes per tornar a retrobar-nos amb tots vosaltres. Amb una finalitat, fer-vos unes quantes pinzellades de propostes excursionistes, de senderisme i de viatges. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa de comunicació local. Toca engegar aquests 25 minuts de programa fent, com sempre, d'entrada, un cop d'ull al nostre sumari. El Pallars Sobirà conserva un elevat nombre d'esglésies romàniques. Just al costat d'una d'elles, la dels Sants Just i Pastor, a Son, hi ha, des de fa 3 anys, el punt d'interpretació del romànic. El seu director, el Toni Anyó, ens parla de continguts i del context i rellevància del romànic al poble i de la comarca en uns instants. De fet, avui tenim un programa molt pallarès, perquè a l'espai de senderisme el Xavi Tió ens proposarà una caminada al Puy de la Bonaigua, al límit amb la comarca veïna de la Vall d'Aran. Descriurem la ruta i en farem la fitxa bàsica, ja ho sabeu, longitud, desnivell, temps estimat i grau de dificultat. I als Quaderns del Viatger rescatem un cicle dedicat a l'arxipèlag de les Açores. Ens en parla la Marta Pujol i ho farà en propietat, ja que hi va ser 2 cops. Avui, i en els 2 propers capítols, un repàs a 2 de les principals illes de les Açores, São Miguel i Terceira. Què, us agrada el que us tenim preparat per avui? Doncs ara sí que ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Som a Esterri d'Àneu, la capital del municipi de l'Alt Àneu, una de les 3 capçaleres del Pallars Sobirà. Ens acabem de situar a la plaça de la Closa, entrada al nucli antic. Alcem el cap i dirigim la mirada cap a l'oest per descobrir una de les vistes més boniques de la zona. Penjat com en un balcó, 330 metres més amunt, a mitja muntanya i sota 3 pics, una caseria presidida per la imponent església dels Sants Just i Pastor. És el poble de Son. Son, antigament anomenat Son del Pi, pot presumir de vistes privilegiades de la vall, també del seu interessant centre divulgatiu de la natura de les Planes de Son, i des de fa 5 anys d'un espai interpretatiu del patrimoni local, nascut per voluntat de l'Associació del Centre de Documentació dels Pirineus, el CETPIR. Se situa dins del poble, a l'edifici de les antigues escoles de Son, i conté 2 grans eixos temàtics. D'una banda, el món rural, i de l'altra, el romànic de tota la comarca. Avui parlem d'aquest segon, el punt d'interpretació del romànic del Pallars Sobirà. I és que poca broma amb el romànic d'aquesta comarca, especialment durant el seu període d'esplendor. L'antropòleg i historiador Toni Anyó, director de l'espai, ens posa en context.
El Pallars, entre el segle XI i el segle XIII, trobem el període d'esplendorós del romànic, que va acompanyat amb més d'una trentena d'esglésies romàniques, de les quals encara hi resta un 80%, que és una cosa extraordinària, i que també va acompanyada amb un conjunt polític incert en l'antic comtat de Pallars. Era un comtat en aquell moment ric, i és un comtat que va tenir una de les persistències més llargues de Catalunya, gairebé 8 segles, i que, clar, dona una imatge totalment diferent al que la gent s'imagina. Tenim un Pallars que la gent pensa que és un espai deprimit, i no ho era, era un espai ric, esplendorós i molt notable.
I d'aquí que no només ens hagin arribat a dia d'avui els propis edificis, l'arquitectura, sinó també altres aspectes més importants, com ara les pintures murals. Tot queda recollit al punt d'interpretació del romànic. Més de 20 anys d'experiència i de treballs al voltant d'aquesta corrent artística molt condicionada per aspectes tan diferents com la geopolítica o el clima. corrent de la que segurament en coneixem menys del que ens pensem. Pel Toni Anyó, és quasi impossible poder inserir-se en el cervell d'un pallarès del segle XI per saber com pensava, però alguns elements aportats per autors donen certa llum a interpretar aquest període crucial de la història de Catalunya. I tal com explica en Toni, ens enduríem algunes sorpreses.
La gent es pensa que les esglésies eren així, tal com es veuen, de pedra, no? Pues no, estaven arrebossades. La gent pensa que l'escultura es veia tal com es veu. Pues no, estava pintada. La gent es pensa que l'interior de les esglésies era buit. No, estava completament pintat, de dalt a baix. La gent es pensa que les esglésies romàniques eren fosques. No, estaven completament il·luminades. Tot això, amb proves i elements que ens aporten una idea i ens aporten una imatge de pobles molt petits, perquè el romànic que parlem és un romànic rural, però que en realitat tenien un contingut extraordinàriament esplèndid. Suposem que per un home d'aquella època, en un món absolutament màgic, entrar en una església romànica era una experiència estàtica.
Aspectes que anireu descobrint al punt d'interpretació del romànic al Pallars Sobirà, concretament, com dèiem, al poble de Son. Un museu que no funciona, de fet, com un museu tradicional. De fet, l'únic objecte físic que conté és un antic pupitre d'escola. La resta és totalment interactiu. Pantalles i plafons estàtics, dinàmics i interactius que divulguen al visitant aspectes de l'arquitectura civil, militar i religiosa, pintura mural i, sobre taula, talles i també escultures romàniques. I d'entre la trentena d'edificis romànics que s'han conservat a la comarca, li preguntem al Toni Anyó quins en serien els més destacats. El primer el tenim, de fet, al costat mateix, ben a prop, el magnífic campanar de l'església dels Sants Just i Pastor.
És un campanar romànic del segle XII, d'estil llombard. Qui hagi anat a la Lombardia veurà campanars que són exactament iguals que aquest. I és un campanar que, al contrari del que molta gent es pensa, no s'assembla gaire al de la Vall de Boí ni s'assembla enlloc més. També hem de destacar el campanar de Santa Maria de Ribera, Ribera de Cardós, que també és un campanar important dintre del romànic. I també hem de destacar, des del punt de vista arquitectònic, l'església de Sant Joan d'Isil. I, per altra banda, l'antic monestir de Sant Pere del Burgal, que també és un exemple molt notable de la presència monàstica de benedictins a la Catalunya de muntanya.
I com abans dèiem, a més del punt d'interpretació del romànic, el centre té un segon espai, el punt d'interpretació del món rural. Des de fa 5 anys exposa com era el món rural fa més de 40 anys en aquest petit poble de Son.
El punt d'interpretació del món rural està basat en un treball de camp de més de 30 anys, on la gent pot reviure com era el món rural ara fa més de 40 anys, amb documents filmats i realitzats directament on els mateixos pobladors expliquen la seva pròpia realitat. És a dir, és una experiència absolutament increïble, perquè són persones que ja no hi són entre nosaltres, la majoria, alguns encara hi són, però la majoria no hi són, i ells mateixos et fan de guia. L'any 79 vaig estar un any filmant tot això perquè em semblava que tot això desapareixeria. Però, clar, ha quedat el testimoni i després hem comptat amb la col·laboració de tots els habitants del poble. És a dir, la gent pot reviure com era això abans, només de visitar el centre.
I encara resta per enllestir una tercera pota d'aquest centre, convertir el poble de Son en un museu a l'aire lliure. Hi haurà 15 punts amb un codi QR perquè els visitants, amb les seves tauletes i mòbils, activin el punt i sàpiguen què hi havia allà mateix, sigui un molí, un antic forn, un cobert o una llúpia, per exemple, com en diuen al Pallars, de l'espai destinat a col·locar els trastos. El centre roman obert cada dia durant l'estiu, des de mitjans de juliol i durant tot l'agost. La resta de l'any cal concertar visita per grups. Ho heu de fer al següent correu electrònic, info@pirenea.com. Pirenea escrit amb una Y. Per més informació, també podeu entrar a la pàgina web del CETPIR, com dèiem, l'associació que ha fet possible aquest centre d'interpretació. CETPIR.pirenea.com.
Sendas.
I arriba el temps per fer senderisme i no marxem gaire lluny, d'on us hem portat fins al poble de Son o Son del Pi, perquè ens n'anem, de fet, o continuem, al límit entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Quantes ganes tenia de sentir un altre cop la Maria,
sí,
eh?
Sí, sí, reprenem després d'aquesta parada mig forçosa que ens ha posat en quarantena una miqueta.
I tant, però bé, en la mesura que puguem aquí estem, eh? Al peu del canó, com es diu en aquests casos, i sempre és bo per una gran causa com és fer senderisme, que és una de les activitats, un dels esports més sans que es poden fer en moments com aquests, precisament.
Ah,
aire lliure, tot ben ventilat...
Just, i continuem
no
veient...
Veient
país, aquest país tan divers que tenim,
per
anar cap al Puy de la Bonaigua, un cimet amb unes vistes precioses, com deies, el Pallars Sobirà tocant a la Vall d'Aran. És una proposta lineal que pujarem per la Vall de Gervei i després baixarem per la Vall de Cabanes, amb la qual ens necessitarem dos cotxes, i des del refugi de Jardà, on proposo anar a passar la nit, pujarem per la carretera del Port de la Bonaigua i hem d'anar a deixar un dels dos cotxes al quilòmetre 50, on trobem el pàrquing de la Paulla, és el primer remuntador de l'estació d'esquí de Baqueira Baret. Estem a 1.900 metres, en un paisatge obert, i d'aquí arrenca el camí que, planejant primer pel Pletiu d'Esterri, i ens va remuntant suau per entre Pinegre, Naret i Estanyols, fins a posar-se ben bé dins el barranc de Gervé, ja més tancat, on creuarem el riu per primera vegada. És el barranc que, aigua savall, forma el Salt de Comials, o Cascada de Gervé, molt recomanable d'anar-lo a veure la tarda anterior des del refugi de Jardà, on podem fer nit, com dèiem. És un salt d'aigua impressionant, d'uns 125 metres de desnivell, on hi arribarem passant per un bosc d'avets i en una passejada d'una horeta i mitja. I com dèiem, reprenem el camí aquest que estàvem al barranc de Gervé. En uns 40 minuts des del cotxe ens porta a l'Estanyola de Gervé, on tornem a creuar el riu a poc més de 2.000 metres, i una miqueta més endavant trobem l'Estanyol de Gervé de Baix, 2.100 llargs, i després de passar per una petita canal engorjada, la vista se'n s'obre de cop i arribem a l'Estany de Gervé, força gros, i arribem només per contemplar-lo amb el taló de fons magnífic de les Agulles de Saboredo, el Pic de Mitges...
De fet, no ens va de pas. Ben bé, eh?
I hem d'arribar una miqueta perquè després hem de recular un trosset, però jo crec que es mereix.
Paga la pena.
Es mereix, sí, perquè estem molt a la voreta, molt a tocar, i la vista és increïble, és un dels estanys grans del Pirineu. El taló de fons aquest que dèiem, de les Agulles de Saboredo, el Pic de Mitges, els Pics de Baciero, tot de crestes esmolades per tot arreu, amb un caràcter alpí molt marcat, i com dèiem, desfem després un trosset de camí molt poquet, i passada aquella petita canal engorjada que dèiem, i abans d'arribar a treballar de l'Estanyet de Gervé de Baix, s'insinua a la nostra dreta, baixant, una vall sense camí, només amb algunes fites, que ens porten per entre blocs i sense massa treva, sense gairebé trepitjar terra, sempre per roques, amb pujada dificultosa, i encara més amb el pendent final per assolir el Coll de Xemeneies, els quasi 2.600 metres d'alçada. Des del camí de l'Estany de Gervé n'hem pujat 450, els últims per Tartera, on hem hagut d'anar fent equilibris una miqueta precaris per anar superant-nos. I des d'aquest Coll de Xemeneies tenim a un cantó el Pic de Xemeneies i a l'altre el Puy de la Bonaigua. El Pic de Xemeneies és un xic més alt, però tècnicament és bastant més complicat perquè està envoltat de parets i, per tant, optem per l'opció...
És molt més aeri, eh?
Més fàcil, sí, bastant més encinglerat, i és complicat ja tècnicament d'arribar-hi. I llavors, opció més fàcil és per les pales de Nollerme cap a sud, remuntar els 200 metres de desnivell que ens pugen al Puy de la Bonaigua, 2.778 metres d'alçada, 860 metres més amunt del cotxe, la vista és magnífica, cap a nord veiem fotimer de cims, que els cims que tanquen l'Aran, frontera amb França, des del Tuc de Crevera, el Tuc de Moverme, el Mall de Volart, el Tuc de Berlonguera, el Mont Valier, el Mont Roig, ja una miqueta més conegut, veiem també el Ventolau, al darrere el Pic de Certescant, també bastant conegut, i a llevant la vista se'n va cap al Baborte, el Sotlló, la zona de la Pica d'Estats, el Monteixo, allà sobre d'Àreu. Veiem també el Coma Pedrosa, ja frontera amb Andorra, i cap a sud el cim que destaca més és el Peguera, i molt a prop, molt més a davant nostre, l'Otèsol, que és un dels cims de la llista dels 100 cims, la proposta de la FEC que vam comentar no fa gaire, i aquest cim, l'Otèsol, ens tanca la vall de Cabanes per on baixarem, de tornada cap al refugi de Jardà. Des del cim no cal tornar estrictament al Coll de Xemeneies perquè, sense camí definit, per les Pales Herboses ens deixem caure cap al fons de la vall ampla fins a l'entrada d'aigües de l'Estany Negre de Cabanes, un dels, dels tants estanys negres que trobem a Pirineu, l'Estany Negre de Cabanes, en aquest cas, que veiem des del cim, el voregem per la riba nord i ja anem trobant una miqueta de s'intueix una miqueta de traça de camí que ens mena primer cap a, un cop superat l'Estany Negre de Cabanes, cap a l'Estanyoleta i després ja estrictament al riu de Cabanes. El camí llavors ja baixa fort per entre bosc de Pi Negre i Pi Roig fins a la pleta de Cabanes, on deixem el camí que per la dreta va cap als plans de Breviari i la collada del Pas del Coro, i aquí traspassem per una passera de troncs, traspassem el riu de Cabanes i només ens queda acabar de baixar per entre una batosa excepcional, la Mata de València, una de les batoses més grans i extenses del Pirineu, fins a arribar a sortir a la carretera vella de la Bonaigua, a tocar del refugi del Jardà, 1.500 metres d'alçada, on llavors amb el segon cotxe ens tocarà anar a recuperar el primer que havíem deixat aigua carretera més amunt.
Doncs ja sabeu que un cop feta la descripció de la ruta toca fer la fitxa tècnica. Comencem amb la longitud.
Doncs estem parlant d'aproximadament uns 12 quilòmetres.
Temps?
Però la dificultat no li ve per la distància, sinó perquè és una proposta considerable. Amb temps estem parlant d'unes 7 hores aproximadament efectives. Sí. Uh-huh. Desnivell positiu 860 i negatiu de 1.300, de baixada és bastant més forteta. I de dificultat ja li posaria un 4 sobre 5.
Déu-n'hi-do.
Sobretot pels trams sense camí, que hem d'anar-nos espavilant seguint fites, i bàsicament amb blocs de roca que ens fan complicada la progressió. Ara, això sí, la recompensa és l'extraordinària vista des del cim.
Xavi Tió, ben tornat.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores. El primer, a l'illa de São Miguel, que va ser per Setmana Santa de l'any 2016, i el segon, a l'illa de Terceira, que va ser a finals de juliol de l'any 2018.
Situades al bell mig de l'oceà Atlàntic, les Açores són un conjunt format per 9 illes. Totes elles constitueixen una regió autònoma dins de Portugal. Són força lluny del continent, concretament a 1.400 quilòmetres de la costa portuguesa. La Marta Pujol ens explicarà avui i en els propers capítols, als Quaderns del Viatger, la seva experiència a dues de les 9 illes, São Miguel i Terceira. Sense més preàmbuls, comencem.
Vaig decidir anar a les Açores primerament perquè em cridava l'atenció saber què hi havia entre Europa i Amèrica. I segona, doncs perquè vaig descobrir que poquet a poquet semblava que aquesta destinació s'anava posant de moda i em feia por que s'explotés excessivament a nivell turístic i la volia conèixer autèntica, relativament verge. És un arxipèlag de 9 illes volcàniques que es localitza a l'oceà Atlàntic Nord. Es troben doncs, a uns 1.500 quilòmetres de la costa de Portugal i a uns 4.000 quilòmetres de l'est del continent americà. Es troben a la zona de l'Atlàntic del Nord i bé, estan dividides en tres grups: les orientals, les occidentals i les centrals. Juntament amb l'arxipèlag de Madeira, les Canàries i les illes de Cabo Verde, formen un macroarxipèlag que s'anomena de la Macaronèsia. Bàsicament, els dos viatges, el planning que tinc és un planning de viatge familiar, lloguem un cotxe i ens dediquem a fer doncs una ruta circular en cotxe per l'illa. I llavors doncs ens anem aturant doncs a tots els llocs que hem vist que podien tenir un interès, i absolutament al nostre aire, baixes, mires, visites, dines, bé, etc. Llavors doncs la primera va ser la de São Miguel. Estàvem allotjats al nord-oest de l'illa i la ruta consisteix bàsicament a visitar diferents volcans, ja que són, es tracta d'un arxipèlag volcànic, però els diferents volcans de São Miguel són molt interessants i molt originals perquè els cràters estan coberts d'aigua. I llavors doncs originen llacs naturals, alguns de més grans, altres de més petits, però molt, molt agrestos i molt salvatges i molt bonics. São Miguel doncs és l'illa més gran de tot l'arxipèlag, i la seva capital, que es diu Ponta Delgada, és també la que es considera la capital de totes les Açores. En aquests packs de viatges organitzats és l'illa que es visita per excel·lència, també Terceira, i després es visita o bé l'illa de Pico o bé l'illa de Fallalca. São Miguel és una de les illes més orientals de l'arxipèlag. Té forma allargada i d'est a oest té uns 90 quilòmetres i de nord a sud uns 19. Només baixar de l'avió, el més curiós va ser que ens va semblar sentir una forta olor de vaca. I efectivament, és cert, hi ha vaques per tot arreu. La immensa majoria de producció lletera de Portugal prové de les Açores i concretament de l'illa de São Miguel. Contínuament, doncs, amb aquestes rutes que feien per carretera, passaven ramats de vaques o en els prats les veien pasturar tranquil·lament amb una gran, gran, gran quantitat. Ens vam allotjar a la zona nord-oest i llavors a partir d'aquí, la ruta en cotxe, vam començar per una ciutat que es diu Sete Cidades, i el més interessant és la seva enorme lagoa, un gran llac al damunt del cràter, que és molt curiós perquè pel mig el travessa com un pont i tu pots creuar o a peu o també amb cotxe, però una banda del pont les aigües són blaves i a l'altra són verdes. I llavors això sembla ser que és a causa dels diferents minerals que hi ha al fons i també doncs de la flora que hi ha també al fons. Però és curiosíssim perquè el llac és bastant gran i que tu estiguis veient a dreta un color i a esquerra l'altre color. És molt, molt original. A partir de Sete Cidades pots continuar la ruta pels voltants, doncs hi ha altres volcans amb cràters més petitons i més elevats, has de pujar, Sete Cidades està relativament baixa, llavors els altres vas pujant, gires un revolt i te'n trobes un, al cap d'una estona te'n trobes un altre. N'hi ha algun, un que nosaltres li dèiem el recollidet o l'acollidoret, perquè era relativament petit, sortia després d'un revolt de carretera, però era molt agradable estar-hi perquè és una zona, un paisatge molt humit, però tens visibilitat. I llavors doncs el podies veure en la seva totalitat, la forma arrodonida, podies asseure en un costat, fer-te la fotografia allà al costat i després tranquil·lament agafaves el cotxe, sorties i anaves amb un altre.
I aquí hem de posar el punt final al programa d'avui. En el proper us prometem moltes més coses de les Açores i més continguts relacionats amb el senderisme i amb l'excursionisme. I és que això és el Sendes, un programa que fem l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control tècnic de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Escolteu-nos quan vulgueu a lacarta.cat/sendes-radio. Recordeu, lacarta.cat/sendes-radio. Adéu-siau i que tingueu una molt bona ruta.
Con cara de viernes, el buen rollito me llama. Hoy es mi día de suerte. No sé.